Àlex Rovira, molt bon vespre.
Molt bon
setmana.
Vespre, bona setmana. Feliç d'estar aquí, com sempre.
En aquest programa hem parlat unes quantes vegades de crisi. No en volem parlar molt, de veritat. No. Creiem que tampoc és qüestió...
O parlem-ne d'una manera diferent, no? Que d'això es tractaria, poder.
En una setmana en què, com sap l'Àlex, nosaltres no hem notat la crisi pel que fa oients.
Enhorabona.
Tenim molts oients, moltes gràcies. Estem
gràcies,
molt contents.
I gràcies a tots els oients que estan amb
nosaltres. I gràcies també a l'Àlex Rovira, que és un dels pilars principals de l'ofici de viure.
Moltes gràcies.
Per tant, ho celebrem tots plegats.
Que I com saps dèiem... que t'estimo molt i agraeixo molt estar aquí. És un regal
I per com dèiem, bé, doncs no volem estar donant tot el dia voltes a la crisi, perquè en un programa en què donem tanta importància al poder dels pensaments, creiem que el pensament reiteratiu de la crisi porta més crisi.
Correcte. Mira, avui m'agradaria fer un apunt basat en una eina, que és la recerca apreciativa, que es va desenvolupar en la dècada dels 80 a la Case Western Reserve University per al doctor Cupriner i un doctor d'origen hindú, Suresh Srivastava, de cognom difícil de pronunciar. Per què ha portat això avui? Doncs primera perquè fent memòria, com últimament si escoltem les notícies, els mitjans de comunicació, l'entorn empresarial, excepte les bones notícies que arriben dels Estats Units i de la política econòmica que planteja Obama, que està suportada pel 72% dels americans, segons una recerca que es va dir aquesta setmana, si ens fixem ens adonarem que, a veure, la vida i el que millor defineix els moments actuals és canvi, transformació permanent, crisi entesa com canvi d'escenari, com un punt d'inflexió. Què ens passa a nosaltres quan tenim un problema? Tendim a fixar-nos en les qüestions negatives del problema. Som hereus d'una lògica aristotèlica, d'un pensament cartesià tremendament útil, però que d'alguna manera ens ha ensenyat, i això ho explica molt bé el professor Edward de Bono en els seus llibres de pensament creatiu, que recomano amb vehemència, sobretot el pensament lateral o sis barrets per a pensar, el professor Edward de Bono, molt interessant. Bé, doncs, la lògica aristotèlica s'ha concentrat, bàsicament, en els problemes per buscar les causes d'aquests problemes i després les solucions. En aquesta tasca jo crec que som molt experts, som com una mena de... Estem programats com unes màquines on el primer que busquem és els problemes reiteradament i després mirem de solucionar-los. El que proposen aquests professors que deia abans és un enfoc alternatiu, complementari, és a dir, aquesta lògica, aquesta manera de pensar és molt útil, ens ajuda a veure on tenim el focus del problema, però de vegades arreglant una part del problema no s'arregla el sistema general, perquè les solucions han de ser sistèmiques. Què plantegen aquests professors? Doncs un mètode diferent, un mètode que passa per focalitzar l'atenció en allò que funciona, en els punts forts en lloc de les febleses. Som una empresa, un sistema humà, estem en crisi, molt bé. En lloc de veure on tenim els problemes, que potser ja ho tenim claríssim i hem perdut molt de temps amb l'anàlisi, amb la qual ens ha ralentitzat molt el procés de canvi, per què no ens fixem en quins són els nostres talents, els nostres tarannàs, quins són els nostres actius per impulsar un canvi, una reinvenció total?
I de la part com si diguéssim que no funciona, què en fem?
Evidentment, no. Mira, comencem per aquí, imagina't, comencem a analitzar el problema, després vindrem a això. Però ara comencem a dir, per què en lloc de focalitzar-nos en la migranya, no posem l'atenció en allò que sabem fer, en allò que ens ha permès arribar a ser el que som, en aquells actius positius que hem tingut en el passat que ens han permès constituir-nos i sobreviure fins ara. En segon lloc, segona premissa, com dèieu, la primera, focalitzar l'atenció en el que funciona. Segona, participació col·lectiva. Els problemes s'arreglen molt millor compartidament. Aquesta setmana parlava amb diverses persones que arrel dels sopars de Nadal em deien, doncs jo fa un temps vaig agafar una miqueta de to etílic en un sopar i en el meu cap li vaig dir quatre veritats i no em va acomiadar. Aquesta inhibició em va permetre donar-li idees molt bones que em van servir per promocionar-me, no? T'estic parlant d'històries reals, no?
Mira, doncs, una utilitat als sopars de Nadal.
Aprofitin els sopars de Nadal per, amb molt respecte, posar els problemes sobre la taula, que si tenen un cap que és mínimament intel·ligent, potser ho apreciarà. La participació col·lectiva, és a dir, els problemes, per què els han d'analitzar un o dos o tres? No, no, que tothom pugui dir la seva. Les empreses que realment funcionen i canvien de manera ràpida, La participació col·lectiva és fonamental, que l'organització, que el sistema sigui un llibre obert, no? Que tothom pugui dir la seva i trobar canals que facilitin aquesta participació. I tercera, una orientació positiva, no tant de problemes, sinó que per què ens hem de fixar en el passat, per què no ens projectem en el futur, per què no definim una visió de futur i orientem solucions a futur, no tant en l'anàlisi del passat, sinó el que està per venir, no? Per això se'n diu recerca apreciativa en aquesta eina, perquè bàsicament es tracta de fer una recerca, però apreciant, valorant aquells actius que tenim. Des d'aquí, probablement, tu saps que hi han dues hormones que són antagòniques, no? L'adrenalina i l'oxitocina. L'adrenalina és necessària perquè ens permet reaccionar davant de situacions de por, d'estrès, de tensió, però a llarg termini és un verí que mata la creativitat, que mata la confiança i que realment ens enverina i crea una addicció tremenda. Enfront d'això hi ha l'oxitocina, que és aquella hormona que es genera, entre altres situacions, quan estem bé, quan estem amb amics, quan es produeix aquella sensació que es coneix com el flui. Bé, la recerca apreciativa pretén generar oxitocina i no adrenalina, perquè l'anàlisi sobre els problemes del passat genera molta adrenalina, molt estrès i ens col·lapsa, no tenim pensament creatiu. Mentre que si anem per aquí, probablement ja tenim un estat d'ànim que ens afavorirà abordar, i ara responc a la teva pregunta d'abans, els problemes des d'un paradigma mental i emocional diferent. I per tant, no ens quedarem al fons del pou, sinó que veurem altres alternatives. És una qüestió purament hormonal.
Per tant, queda clar, Àlex Rovira, que en aquest programa que tant hem parlat de l'actitud positiva com a motor de les transformacions personals, ens hem de referir a l'actitud positiva com a motor de transformacions empresarials, també.
Totalment, i t'ho dic i m'ho crec a partir de l'experiència empírica. Saps que em dedico a la consultoria, a la formació de grans organitzacions, i és cert. És a dir, ni més ni menys, aquesta actitud positiva és la base per obtenir una energia necessària per aconseguir que les persones trenquin l'espiral de problemes en les que es troben i comencin o canviïn una mentalitat per trobar els seus propis fons forts i els del col·lectiu, no? Hi ha una pregunta que ens hem de fer a nivell empresarial que va molt més enllà de les missions, les visions i les estratègies. Què ens uneix? Què ens uneix?
Què ens uneix què? O sigui, els treballadors d'una empresa?
Com a persones, què ens uneix? Sí. Perquè si ens uneix només guanyar calés per pagar la hipoteca, acabarem tots esmorzant amb un antidepressiu d'aquí uns anys. El que ens uneix és una pregunta que va directament al sentit. I té molt a veure amb el servir, amb el ser útils, amb l'excel·lència, en l'intentar ser persones al servei de persones. Quan això es produeix, podem visualitzar el futur amb il·lusió i amb motivació. De fet, els tres factors claus que aparentment, després de tota la recerca que porto feta sobre el tema, expliquen millor un lideratge són la integritat, és a dir, que els que tenen el poder siguin persones coherents, prediquin amb l'exemple, amb el que diuen i compleixin les promeses que han donat. Mira el que està passant a la crisi americana, el problema és precisament que no hi ha hagut integritat. Primera, integritat. Segona, una visió compartida, que tots sapiguem cap on anem. I tercera, diguem-li passió, diguem-li entusiasme, diguem-li il·lusió, diguem-li esperança. I evidentment una quarta, que és la generositat, no? Perquè tot això no té sentit si el de dalt cobra 3.000 vegades més que el que està atenent el telèfon a la centraleta. Això és indecent, això no s'aguanta, no es pot aguantar. Però tot ha de girar al voltant de les persones i de la capacitat que tenim de crear amb la imaginació i amb la creativitat un futur diferent, un nou paradigma.
Què els diries als oients que, pel que sigui, hagin perdut la il·lusió degut a aquesta crisi, degut als tràngols que estan passant econòmics, que hagin perdut la il·lusió?
Mira, ja saps que a mi em costa sempre donar una resposta genèrica perquè crec que cada cas... podria semblar una banalitat, respondré, però podria semblar una banalitat que jo digui una cosa i que algú que ha perdut la feina, que està a l'atur, que a més té problemes amb la família arreu de tot això, vingui algú a la ràdio i li digui. Jo en qualsevol cas diria que la millor manera de recuperar la il·lusió és trobar un sentit, un per què. Parlo per la meva pròpia experiència, és a dir, tots hem rebut bufetades a la vida, tots hem passat o passem per crisi, molt doloroses, i al final l'única cosa que et permet, crec, una de les poques coses, però la que em ve al cap, és trobar un sentit, un perquè. Quin aprenentatge em puc treure de tot això? Quin renaixement m'està convidant a fer això? A què he de renunciar de mi per poder esdevenir allò que aparentment estic cridat a ser? Moltes vegades hem parlat, Gaspar, de que nosaltres no sabem el que som fins que la vida ens posa una restricció davant, una discapacitat, una pèrdua. Aleshores activem una sèrie de recursos que els tenim adormits i que no els utilitzem perquè senzillament la vida no ens convida, no ens provoca, no ens demana, no ens exigeix exercitar-los. Plató deia que no hi ha persona, per covard que sigui, que no pugui esdevenir un heroi per amor, no? Novament, si tu em dius quines són les palanques de la il·lusió, el sentit i l'amor. És a dir, que allò que fas creguis que val la pena per alguna cosa. I això està molt relacionat, aquest valdre la pena per alguna cosa, amb la capacitat de poder ser útils als altres, mirar d'estimar i ser estimats, tot i que de vegades sigui tan difícil trobar el bé per totes les parts. No?
Àlex Rovira, a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, com cada divendres, amb el bloc de notes. Àlex, moltíssimes gràcies, que tinguis molt bon cap de setmana, un plaer.
Un plaer, bona nit i bona nit. Ja està. Bona nit.